El pop rock és a IB3 Ràdio. Rec Play. A Rec Play faim un repàs del passat i una mirada al futur del concurs pop rock amb la participació de l'Ajuntament de Palma. Rec Play amb Mònica Borràs.
Hola a tots, benvinguts al Rec Play número 16 d'aquesta sèrie de 25 programes en els quals repassam la història del concurs de pop-rock de Palma des dels inicis i fins a l'edició actual amb el suport de l'organitzador que és l'Ajuntament de Palma. Com vos hem anat explicant, hi havia de temps fins ahir diumenge per participar a les votacions populars per triar el 16è finalista de l'edició actual del concurs. Demà, amb molta probabilitat, es faran públics els noms dels 16 candidats que passen a la següent fase, la fase de les eliminatòries semifinals, amb les actuacions que faran en directe en dues tongades de 8 grups cada una, el divendres 9 i el dissabte 10 de setembre.
Repassam la història del concurs pop-rock. Rec Play i IB3 Ràdio.
Precisament d'aquests dos dies sortiran també entre 4 i 6 finalistes que actuaran dissabte, dia 24 de setembre. Enguany, el jurat està integrat per Esther Recio, del Mallorca Live Festival, per Julieta Sol, que és cantant i que també se va presentar a la primera d'aquestes tres recuperades edicions, Sebastià Lomà, que és directiu del Movo Fest i també fundador de Saltra Música, d'aquesta revista musical, i en Sebas Rosselló, que és músic i també creador de la discogràfica Primeros Pasitos. Aquests quatre jurats ja estan amatent o han emès ja el seu veredicte, però per les finals se sumarà també un altre jurat, Àngel Carmona, que ha estat Premi Ondas i també és locutor de Ràdio 3, que participarà només a la final de dia 24. Dit això, anem ara ja amb el nostre convidat d'avui a l'estudi. El nostre convidat d'avui és Javi Vegas. Com estàs, Javi? Benvingut.
Hola, com estàu?
Bon vespre, molt bon bé. Vespre. En Javi el coneixeu per grups com Escarabajos o, sobretot, també la Gran Orquestra Republicana, a més de Mala Testa, i d'altres grups que no són tan coneguts o que no han passat tant a la història com Escombros o Los Tostones. Que el loco soy yo, y es cuando el que lo entiende y lo justifica, se ve que el loco soy yo, y así voy, loco voy. Idò, abans d'entrar en matèria, però, vos feim la pregunta d'avui. Els que l'encerteu, com vos deim sempre, podreu guanyar un vinil d'anteriors edicions del concurs de pop-rock o també dues entrades per anar a un concert al Castell de Bellver de Palma, com, per exemple, el de dimecres que ve amb Tolo Cervera i Norbert Fimpel. La pregunta és aquesta. Què nomia el mític local de música en directe i també de venda d'accessoris i material musical que hi havia al carrer Montenegro, número 10 de Palma, que va obrir les portes per primera vegada el 10 de desembre de 1966 i que, a més, ocupava un antic palau del Cardenal Despuig. Si ho sabeu i voleu participar, vos convidam a fer-ho a través del correu electrònic que és rec-play@ib3radio.com o també ho podeu fer a través del nostre número de WhatsApp.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I també teniu el telèfon del directe només des d'ara i fins a les 11:30 de la nit. És el 971 42 40 23. I el repetim, 971 40 42 perdoneu, 42 40 23, 42 40 23, i allà vos contestarà el nostre company Xavi Fullana. Al control tècnic tenim el nostre company Joan Jiménez.
El pop rock és a IB3 Ràdio. Rec Play. Anclado entre las olas.
destrucción. Pero de lo que estoy seguro es que hay gente que respeta, gente con ilusión.
I vam començar escoltant música de la Gran Orquestra Republicana, que és una de les bandes amb més trajectòria, amb un estil propi també, i en la qual hem trobat a Javi Vegas sempre, amb una formació que ha anat canviant també molt. Ara fa temps que no tocau amb l'orquestra, Javi, però potser preparau alguna cosa?
Sí, de fet fa, bueno, des d'abans del confinament, de tot aquest boom mundial, pues no hem tocat tot el grup. Hem tingut una versió del grup que l'hem dit Sound System, que era com reduïda, i això sí que hem anat fent cosetes, però tot el grup no hem tocat des de fa, no sé, 3-4 anys. Bueno,
bé, estem... però continua viu, no, el grup?
El grup està viu i d'aquí a poc pues, anunciarem el que serà el nostre 25è aniversari i ja us enterareu, supos que per aquí i per altres mitjans, però volem fer una festa grossa, tornar a ajuntar tot el grup i celebrar-ho, bueno, per tot lo alto.
Quants de membres heu arribat a tenir a l'orquestra?
Pues no els he comptat.
Però molts, eh?
Sí, molts. Ventura 25, com 25 anys hem fet, sí. Molta gent ha passat, gent que ha estat un poquet temps perquè feia qualque substitució perquè un no podia el que fos, però ha passat molta gent. Sí. Que quedem des principi, jo crec que és meu germà i jo. Bàsicament.
Que bo, el Nacho.
Sí, el Nacho.
Idò, en Javi va començar amb això de la música a finals dels 80, amb aquests petits projectes de grups, no? Supos, Escombros, o ja directament, tot d'una varen arribar també els Escarabajos, no? L'any 87, més o manco.
No, l'any 87 va ser Escombros, que era quan jo anava a l'institut. És un grup d'institut, bàsicament, no sé per com era un grup de música...
Perquè,
a més, jo tocava la bateria. No tenia ni idea de tocar la bateria, però me feia moltes ganes tocar la bateria. No tenia bateria, tampoc, però
això no era important.
Tocava damunt d'una cadira a casa meva. Jo ho recomano a tothom que no tingui una bateria, agafa el respaldo de la cadira i agafa el que és la base i una la caixa, xarles i amb això. Jo, el primer concert que vaig donar no havia pedal de bombo, per tant, el bombo no sonava. Però bueno, l'altre, jo aporreava el que fos, érem els punquis.
Exactament, i en aquell temps, de fet, l'altre dia, el darrer programa, varen tenir a la Fosca, que varen recordar el seu temps en l'Institut Ramon Llull, de Palma, quan començaven a fer música i varen comentar que havien coincidit també amb vosaltres, no?
Sí, els finals del 80, que era aquella època, hi havia, la música estava que bullia, hi havia una època de llibertat i de ganes de fer música molt, molt important i dins l'institut és vera que la Fosca, que sí que fessin concerts que jo recordi, pues sí, la Fosca
ben
i nosaltres
diferents.
Amb els Escombros i també el que va ser després Susi Q, part, el que era el meu germà gran que tocava Susi Q i ell començava amb altres de Susi Q i varen fer qualque concert també per l'institut per allà.
Que bo.
Sí, i de fet ell, el meu germà gran és el que mos va ensenyar en Nacho i jo a tocar la guitarra i nosaltres vam seguir. Mai he arribat a aprendre a tocar la guitarra, per això ara cant.
Idò, en Lluís i Susi Q vendran també un dia, abans que acabi aquesta tongada de programes, i a més faran música en directe, serà la setmana que ve. Però justament, Javi, quan vàrem plantejar fer el programa, vàrem xerrar d'una secció que tu volies fer, que era compilar anècdotes, records dels músics, de la gent que hagués participat en el concurs de pop-rock. Tu, personalment, quins records tens del concurs?
Jo tinc records de que devia tenir 16 anys, 15, i anava en el poble espanyol, a l'amfiteatre, i seia allà i flipava amb la quantitat de gent loca i increïble que feia o intentava fer música més que fer música, perquè de cada 5 grups feia música un, no hi havia grups amb molta qualitat, però sí que hi havia un atreviment que ara trob que no hi és, d'arriscar i de cercar els límits, i això era molt, molt bo, pues un sortia amb un cap d'un animal i el tirava en terra, sang...
Què vol dir sang?
Sang, damunt l'escenari, agafàvem un animal i el destrossaven, cosa que ara... Bueno, jo
que eren els grups heavies, no? No?
Sí, crec que pot ser que fos un grup heavy, un grup no ho record.
Imitaven Kiss, a lo millor.
Pot ser, sí, hi havia... Pues, ara tens moltes possibilitats de veure molt de vídeos i de trobar molta cosa, però Ventura ells només havien sentit dir que qualcú feia això i ho van reproduir, que era molt més lliure, perquè si tu només has sentit que com se fa una cosa i ni l'has vist fer, pues la fas més a la teva manera. No?
Més autèntica, no? Idò, i com ha anat aquesta secció de compilar anècdotes i records?
Compilar anècdotes i records, tothom en té, i de fet, xerrant de paraula, he recopilat moltes, però després que me les hagin arribat a gravar i a enviar, pues, no tanta de gent, per això la secció no va arribar a néixer.
Però així tot tenim algunes persones amables que sí que te van contestar, i algunes les sentirem avui, si t'assembla bé.
Sí, sempre està bé. No? Sentir el que la gent recorda d'aquell moment.
Una d'aquestes històries, qui mos les du, Javi, la primera que escoltarem?
Pues esteu escoltant a Susi Q, que és el grup on el meu germà gran, en Lluís, tocava el baix, i aquest, que jo vaig dir, bueno, no, el cantant ha de ser el que pugui explicar i se pugui enrotllar i més contar un poquet l'anecdotari. El meu germà va estar d'acord i diu, criden el Fèlix, i Fèlix me va dir això.
Hola, Javi, hola, amigos de la ràdio. Bueno, me pides que recuerde o que intente hacerlo por lo menos anécdotas o cosas graciosas que sucedieran a lo largo del concurso Pop Rock. Bien, eso hace ya mucho tiempo, me pides un esfuerzo bastante, bastante gordo, sobre todo teniendo en cuenta que uno se hace mayor y que la memoria pues va mermando con el tiempo. Recuerdo una en la cual eran unas eliminatorias en el pueblo español, en lo que era el anfiteatro. Tocaban bastantes grupos, entonces uno de ellos era un grupo de música mod, en la cual se presentaban pues, unos chicos así muy bien vestidos, con sus trajes, sus pelitos a lo mod. Esa banda la lideraba el gran Paco Nadal, mi gran amigo, y nada, les toca salir a cantar, cantan una canción y cuando van a cantar la otra, pues empiezan cantando «Baby». You're driving me crazy, ahí todo potente y tal, acaban la canción, se quedan más contentos que unas pascuas y al cabo de nada, un poquito, pues alguien de los que se presentaba al concurso se fue al jurado a decir, oye, que es que esta canción ya existe, esta canción es Psycho de los Sonics y está prohibido, según las normas, pues tocar versiones, aquí solamente tiene que ser material original, tal, bueno, el jurado que estaba entonces... liderado por Marta Sierra, recientemente fallecida, pues esta mujer pues les llama, les pide, oye, esta canción, tal, sí, esta canción es Psycho y tal, pero esta canción es vuestra, vamos, nuestra, de toda la vida, la hemos hecho nosotros y tal, los tíos ahí impasibles, no se vinieron abajo y dijeron que la canción era suya y tal. Al final, no sé si porque no conocían la canción o porque total la puntuación no iba a ser gran cosa y no iban a pasar para evitar algún tipo de problema, la cuestión es que les dieron la canción por buena, ¿no? Y no, es verdad que no pasaron a la siguiente fase, pero bueno, en el anecdotario queda que Paco Nadal y sus compañeros de grupo pues reescribieron la canción Psycho de los Sonics pues como 25 años después de haber sido compuesta. También queda en el anecdotario pues que ningún miembro del jurado conociera esa canción, ¿no? Y no supieran de qué le estaban hablando cuando fueron los miembros de otro grupo a decirle que esa canción ya existía y que era bastante famosa. Bueno, supongo que el ilustre jurado no tenía por qué conocer todas las canciones del mundo y mucho menos las de rock and roll, teniendo en cuenta que era un concurso de pop rock. Como veis, eran otros tiempos. Hoy en día... pues ese fraude, ese tongo, pues se hubiera descubierto simplemente con un móvil enchufándose a Spotify o a YouTube y hubieran podido comprobar perfectamente que la canción pues ya había sido escrita y había sido grabada y que era una canción bastante más famosa. Como os digo, eran otros tiempos. Oh, wow. Baby,
Ja hem sentit aquesta història divertida de Fèlix Marqués, del cantant de Susy Cook, que bé que li va enviar en Javi. Algunes persones sí que te van enviar, curiosa aquesta...
Sí, i d'altres simplement vaig xerrar amb elles. He xerrat, record ara mateix, amb en David Clavo, de Doctor Martín Clavo, de Fundació Francisco Frankenstein, i li va dir, tu te vas arribar a presentar a qualque porroc? I em va dir, sí. En qui? Amb Doctor Martín Clavo. I nada. I jo hi va con il·lusió, però no passa nada. I no me volví a presentar nunca más. I així. I això m'ho podies contar i m'enviaries. Sí, eh? I aquí quedó. O sea, xarres amb la gent, després, clar, gravar, o tenir aquesta soltura que té en Fèlix, que s'enrotlla com una persiana, però bueno, xarra molt bé i molt interessant, doncs sí. Pues has de pillar la gent en segons quins moments o que s'ho proposi i ho expliqui, no? En Daniel Higiénico, per exemple, me va dir sí, tengo muchas, pero voy a la radio y te las cuento allí en directo. No te las voy a grabar. I digo, bé, bueno, pues ja ho veurem. Sí,
Bé, haurem de tornar a quedar amb en Daniel, que va venir a la primera setmana de programa. Idò, ara escoltarem una altra anècdota que també és simpàtica, que te va enviar l'Albert Vizcaíno, que va guanyar el concurs amb La Isla i que després va continuar tocant amb Nathan Blues, i ara el tenim a Psiconautes i també amb un duo de tango, no? Luciérnagas Curiosas, me penso que se diuen, i l'Albert te va contar aquesta altra anècdota.
Noche, aunque me esconda en la sombra de los gatos.
Me Javier, así a voz de pronto me acuerdo el segundo año que La Isla se presentó, que llegamos como favoritos a la final, parecía que el concurso era nuestro, ¿no? Pero en esa final la cagamos estrepitosamente, porque yo no sé qué pasó. El caso es que no sé si el monitoraje se perdió o simplemente que yo era tan mal cantante que lo que ocurrió es que yo canté de los dos temas uno entero fuera de tono. Yo ahora veo el vídeo y me quiero morir. Y entonces ese año, pues evidentemente no nos comimos un torrao. Quedó Ar del Mar primero, después La Búsqueda, creo recordar, y no sé quién más, ¿no? Nosotros a la cola. Y al cabo de un par de días me encuentro con el que entonces era nuestro batería, el Trotsky, que era el filósofo del grupo, el más hippie y tal. Y me digo, ¿lo ves, Alberto? Me digo, Arde el Mar, que eran los que ganaron, y se hunde La Isla. Y el hijo de puta se quedó tan pancho, ¿sabes? Esa es una de ellas.
Tengo un incendio en los ojos, el incendio de la sal. El tiempo se ha vuelto eterno.
Rec Play, amb Mònica Borràs.
Però si algú necessita que li expliquem aquesta anècdota d'en Vizcaíno, era precisament per allò d'Art del Mar, que és el grup que va guanyar, i La Isla, que no varen arribar a fer res en aquella ocasió, no?
Sí, Art del Mar i se hunde La Isla. En Trotsky és un crac.
Trotsky és un fenomen, sí, la veritat. Idò, hem començat ara a escoltar música dels Escarabajos, que és un poc el primer projecte amb disc i amb una... De fet, encara teniu molta... Bueno, no hi ha molta música d'Escarabajos a Spotify. Hi ha altres cançons que estan a recopilatoris, però teniu una audiència mensual, Javi, encara, eh?
Sí, els Escarabajos, resulta que hi ha diverses bandes sud-americanes que han fet versions i que s'han fet molt populars i les han inclòs a discos, i és una... Per això que els grups d'esca a Sud-amèrica van tingut molt de recorregut, i hi ha, pues això, que seguidors de versions nostres, i també per la península, qualque grup m'he trobat que en la Gran Orquestra m'ha anat a tocar i me deien, pues nosaltres fem una versió d'Escarabajos. Més que la Gran Orquestra Republicana, no sé exactament per què, pues va estar un grup molt, molt més versionat.
I a més, bé, en el seu moment també vareu fer moltes actuacions, vareu editar discos, sí. I teníeu com una línia molt més festiva, no?
Era una línia més encasillada, era més ska, era més el concepte del final dels 80, que tu feies ska, o feies rock, o feies rockabilly, o feies heavy, vull dir, no te'n sorties d'allà, no? Això ho vàrem rompre un poquet en la Gran Orquestra Republicana, però... De fet, és amb el grup que ens varen presentar en el pop-rock. Xerrant de pop-rock, jo m'he presentat en dos grups, amb els Escombros, que era un grup de punk. L'any que se va fer un dia que eren només grups de punk, que per suposat no es van classificar, se van classificar Cerebros Exprimidos, que era un grupazo, i després amb els Escarabajos, que van arribar a semifinals, però res més.
I repassam avui la seva experiència, els records al llarg de la seva trajectòria musical de Javi Vegas, ara parlant en principi també dels Escarabajos.
Una más, una más.
La música de Los Escarabajos, de fet, ara en Javi recordava amb en Joan, el nostre tècnic, això d'aquesta retrobada que vareu tenir coincidint amb una fira del disc ara fa un parell d'anys.
Sí, resulta que en Peter Runaway de Runaway Records va reeditar el nostre disc d'Escarabajos, és ja ara hora, i ens va proposar pues, fer un concert a la fira del disc, jo crec que fa 5-7 anys, i vàrem fer com un cap de setmana de reencuentro, perquè hi ha dos membres dels quatre que estan vivint a Barcelona, vàrem venir, ens vàrem trobar un dia, vàrem sopar més que assajar i veure, i després el dia següent vàrem tocar i el dia següent vàrem fer dos concerts i molt de menjar i veure'ns i retrobar-nos. I va estar molt bé. I va haver-hi moltíssima de gent que va ser molt feliç. Ah, ja va... La nostàlgia és el que té.
Però està molt bé, no? Supos que no ho pensàveu mai, que tindria aquesta repercussió i que tant d'anys després encara s'escolta. Teniu 200 oients mensuals a Spotify, que per un grup que està...
Però és que no està el disc a Spotify, això és el que passa amb els Escarabajos. No, el disc no està pujat a Spotify, per tant, si hi ha 200 oients, no sé què escolten, què dius?
Escolten cançons de recopilatoris.
Ah, val, perquè
està dins de recopilatoris. Hi ha dues cançons i una intro, hi ha...
Val. No, és que el disc no està a Spotify, no.
No està.
És que passa amb el nostre disc, el grup no va continuar perquè la discogràfica que mos va treure, que era un tio que era, no sé si danès o així, just... editava moltíssim de discos, és català, grups de Sky de l'aquella època, però va desaparèixer. Un moment va desaparèixer amb tots els nostres discos i la discogràfica i tot, i no se va saber res més d'ell. I clar, això me'l va fer un poquet canviar.
Sí. Ho va fer sospitar. Idò, amb en Javi escoltarem ara, hem parlat també amb els 134 grups, amb la majoria d'ells que ens han contestat, i els hi han demanat per als locals per assajar. Com ho tenen ara, a on assagen, si ho tenen difícil. Tu supos, Javi, que hauràs passat un poc per Passipòdrom, en primer lloc, però on més has passat?
Bàsicament, bueno, pues tots els locals que duia Juan, que després va muntar per l'hipòdromo, pues abans hi havia un caserón, abans del caserón, ell a Caseva, on va començar els locals, que era on allà van Susicú, era Caseva, vull dir, ell de Caseva va començar a fer habitacions i en una habitació hi havia un local, després va treure un altre, després va anar a un caserón més gran per acabar anant al hipòdromo. Un poc per tot, finalment han assajat a tot tipus de sitios i lugares on ens deixaven fer música. Això és el que ha estat Palma sempre, no? La eterna promesa de locals i de locals. L'altre dia xerràvem amb l'Ajuntament i em deia no, hi ha uns locals que se van a fer. Sí. Això, quan a l'època de Ramon Aguiló, ja se deia. I finalment s'han fet més locals d'assajo a pobles que a Palma, no? Sempre ha estat més així, més possible pels grups. Però... és un poc igual, la gent s'ha cercat la vida i està bé igualment, perquè finalment el que necessites és un puesto amb quatre parets i sempre s'han compartit molt, ha servit molt per compartir i ha alimentat molt també pues, que els grups s'hagin mesclat i hagin tingut que compartir i això els ha fet que després se formin més grups amb això, no? Jo he conegut molts de músics amb els que he tocat pues, d'estar porta en porta. I això és meravellós.
Se fan grans amistats i nous grups,
i enemics,
com tu dius.
I enemics també.
I doncs anem a escoltar una petita bateria d'aquests grups que s'han presentat enguany. Vos recordem que són 134. Demà probablement podrem anunciar ja els 16 semifinalistes. I avui escoltarem algunes d'aquestes bandes. Lluna, Macor, Marquitos, Espota i tres pieces quan mos parlen del lloc allà on assatgen.
Coneix els concursants del pop-rock d'enguany amb Rec Play. IB3 Ràdio.
Hola, què tal? Soc en Lluna. Soc un artista mallorquí de 23 anys que fa pop-rock i música urbana, bàsicament. I me demanen on teniu o heu tingut els locals d'assaig. Jo tens la sort de tenir amics músics que s'han mogut per molts de locals d'assaig. Jo sempre he anat darrere ells, però mai havia assajat amb ells perquè mai havia tingut un grup. I ara que ho he necessitat perquè comença a fer concerts i això, lo que he dit. Tinc la sort que ells m'han pogut ajudar, m'han deixat les seves claus dels seus locals, del seu local d'assaig, i he pogut ensaiar en aquells locals. Jo, per sort, mai m'he hagut de moure ni m'he hagut de preocupar en cercar el local d'assaig, que sé que és un percal, perquè tinc, ja, com ja he dit, tinc molts amics que són músics i sempre tenen problemes amb això, i jo he tingut la sort de poder tenir el local d'assaig quan vull, i ja està.
Hola, sóc la Mireia, cantant i baixista de Macore. I bé, ara estem assajant en un dels casals de barri d'Espais Joves, que estem bastant contents amb els serveis. Posa moltes facilitats perquè surtin endavant qualsevol de les nostres propostes i la veritat és que estem molt agraïts. I la nostra experiència escènica és breu, perquè acaba de començar. I per ara hem tocat a casals de barri, plaça de tub, a túnel... Però bé, esperant poder tenir molt més recorregut i que se mos pugui conèixer quan abans millor. Moltes gràcies per l'entrevista i l'ho dit. Esperem que mos pugueu veure en directe el més aviat possible.
Bones, jo sóc el Plates, sóc guitarrista de Marquitos Espota. Tema local hem estat sempre el gremi, però ja des del principi vàrem entrar allà perquè era l'únic lloc que pensàvem que havia. Després vàrem veure que havia més, però ja per comoditat mos vàrem quedar allà, entre restaurant, seguretat i tot això, i que ja ho coneixíem, doncs mos vàrem quedar allà. I bueno, gràcies per l'entrevista, per compartir un poc el que feim aquí a Mallorca, donar-nos un poc de veu en els grups que participam i res, molta sort a tots.
Hola, soy Pau Forner, vocalista de Tres Piezas. Grabamos en un bajo que tiene Carlos y bueno, ensayamos allí y otras veces en Esgremi. No somos muy, muy constantes, quizás lo que más nos gusta es el proceso compositivo y próximamente queremos presentar las canciones que tenemos cerca de una veintena de demos y queremos hacer una pequeña selección para presentarlas en directo, acompañadas de la presentación de un libro disco que sacamos a principio de año y para final de año nos gustaría volver a meternos en el estudio. Nuestro primer EP lo grabamos en Favela, se llama Días de Pop, que están en Spotify, en todas las plataformas digitales. Y bueno, básicamente esto es lo que somos, Tres Piezas, un grupo que hacemos canciones pop sencillas y que nos lo pasamos muy bien tocando, que al final de eso se trata.
Repassant la història del concurs Pop Rock. Rec Play i IB3 Ràdio.
Escoltar música d'Escarabajos, avui parlam amb Javi Vega, hem escoltat algunes bandes que ens han explicat els llocs on assatgen, i precisament un local d'assaig, en Javi tenia un estudi de gravació també.
Sí, un dels locals de Hipódromo, pues, me va pegar per muntar un estudi de gravació, vaig aconseguir uns aparells analògics. I tenies pros, que estaven molt de grups per allà, però tenies contras, que jo record que el local de veïnat estaven els cerebros exprimidos i caníbales, con qual quan assajaven cerebros exprimidos te pots imaginar que el meu local temblava perquè era paret en paret de totxo malo, i jo vaig fer una cabina per insonoritzar, que era lo just que cabia una bateria, i després estava, bueno, un local de 3x3, més o menys, però se va gravar molt de discos que han sortit en vinil, que han sortit editats i en CD, com d'Oida Rase, Bad Taste, inclús vaig gravar coses en els cerebros, perquè els cerebros exprimidos perquè estaven allà de veïnat, i de tot tipus de grups han entrat, i la Gran Orquestra Republicana van gravar allà el que va ser la nostra primera maqueta també, allà, ala, no feia falta molt. I a més, el guai de sistema analògic és que ja podies assajar, perquè no tenies moltes possibilitats de repetir com ara tenen els ordenadors, ho tenies que saber bé o quedava malament, una de dues.
I t'aguantes, i efectivament sense insonoritzar, sí. Allà mirant de no coincidir quan assajaven els altres grups.
O si passava una moto, doncs tenies que repetir, això sí.
Quines coses més divertides. Bueno. Idò, escoltam ara aquesta cançó dels 40 negros, que és com un poc ja una preconsciència social que Pantula se te va despertar ja en aquella època, perquè després sí que és un dels camins que has pres, no?, en les teves lletres.
Sí, un poc de la idea de la Gran Orquestra quan varen fer el grup era fer música divertida i ballable perquè pensaven que a Palma no hi havia cap grup de música per ballar, en els concerts no se ballava, havia, pues, sèiem, sí, feien
amb el cap,
però la gent estava molt, molt estàtica, i nosaltres vam dir, hem de fer un grup per ballar, tipus Mano Negra, aquests grups que te tornaves loco i ballaves molt, no? Música ballable, però a part de les lletres, pues, que tinguessin un contingut, i ja, bueno, el camí polític de dir coses que me molestaven del món, per això del nom del grup, o coses que m'inquietaven o coses que pensava, no? Poder transmetre per aquí les meves neures.
I d'una música inicialment festiva, ballable, per passar-ho bé, tu aprofites i també li fiques un missatge, que és una cosa que no fa tothom, que ha coses que no té, que no tenen, gent que no té coses a dir o que no li importa, no? En el teu cas, sí, i has aconseguit juntar les dues coses.
Jo crec que tothom té alguna cosa a dir. El que passa és que Ventura, la gent mira més de dins, o jo intent mirar el que em rodeja, no?, cap a de fora. O sigui, un sentiment també està molt bé comunicar-ho, i jo intent comunicar altres coses. Sí. També és el que me motiva, o sigui, les coses que me fan ràbia o que veig les injustícies, pues, me motiven i me remouen i me fan escriure. Ventura més que les coses positives, que les deixes passar, i quan estàs en plan hedonista, pues, no deixes res escrit, però si estàs en plan rabiós, pues sí.
Idò, repassant la discografia dels grups en els quals has tocat i has composat i tot això, hi ha aquesta part festiva, llavors entra un poc la part social, després una part molt alegre, molt optimista, molt de sempre veure les coses de la millor manera possible, no? I després hi ha una part de desencant social, no?, que s'intenten canviar coses, però al final no canvien massa d'aquestes, bueno, coses, no?
Poses...
L'utopia és un perro verde.
És un perro verde perquè lo demostra la història, no? Estem fent voltes i fent voltes, però el que és el càncer de la societat no se mou, no? Les famílies que tenen el poder venen de molt, molt, molt lluny, i el poder està en les mateixes mans des de fa molt de temps, i és molt difícil de moure, no? I bueno, nosaltres només amb el nom del grup ja vam posar com un pam, i després mos va costar, perquè era més provocatiu que polític, lo de dir-nos la Gran Orquestra Republicana. No és que nosaltres fossin republicans ja entesos com un moviment polític, sinó era simplement provocar. Com a Mallorca, que era el puesto on venia el rei, i ningú, en el moment que nosaltres fa 25 anys vam muntar el grup, s'atrevia a posar una paraula en contra de la Casa Real, cosa que ara, menys mal, ha canviat, no?, i se li han donat i s'ha demostrat el que era la Casa Real. No, no és que m'agradi tenir raó de dir que aquell era així, però jo crec que simplement tothom ho sabia, i ara pues és públic, però ja tothom ho sabia, el que passa que ningú s'atrevia a dir res perquè pareixia que era algo prohibido, però això ha passat amb la religió i ha passat amb altres coses. En un temps tu no podies dir res en contra de la religió perquè era un tabú. Després se va començar a poder dir coses en contra de la religió i tenia una part bona i una part dolenta. I la monarquia té una part bona? Crec que no.
Idò, repassam la discografia avui amb Javi Vegas dels Escarabajos, també de la Gran Orquestra Republicana, i és moment ara de parlar dels llocs per actuar. Sempre els músics vos heu queixat que hi havia pocs llocs, que la cosa no estava bé, que no s'apagava molt, però la veritat és que no ha anat a millor. En tot cas, s'ha mantingut o ha anat a pitjor? Tu com ho veus?
Ha hagut onades. Jo l'únic que faig un poquet en falta és l'autoorganització. Jo recordo amb molt de carinyo la meva època de participar en el Casal Llibertari, que era autoorganitzar concerts, autogestionar i que els grups pues participassin en mostres de música o fessin actuacions quan venien grups de fora, i tot autogestionat. Tota l'entrada de part privada dins sales i així pues, ha tingut una cosa positiva, però a la vegada pues, les sales s'han anat fora de la ciutat perquè molestaven, la música molesta. Recordo l'altre dia un guitarrista que és en Jambrina, que estava tocant a una plaça a Palma, i la policia li va llevar la guitarra i li va prendre perquè no tenia permís. Tota una ciutat com Palma, amb una massificació com la que hi ha, resulta que una persona tocant la guitarra espanyola fent flamenco amb una qualitat impressionant, pues, és el que preocupa la policia municipal. Pues, per allò és molt trist. Per allò, la música en el carrer, a un volum normal, vull dir, no amb aquests amplificadors que passa i dius pareix que hi ha un concert, sinó una persona tocant la guitarra, com toca en Jambrina en el carrer, pues, se tindria que apoyar i no que hi hagi dos policies com si fos un delinqüent. I això és el que no ha canviat. I després les sales, pues, van i venen. Bueno, de fet, no hi ha una legislació que les afavoresqui, jo no l'ho he hagut, com el local d'assaig i com altres coses. La música no ha estat mai un interès de la classe política. No?
Jambrina, que ha estat o va estar un temps a Los Flamencólicos, sí, també tocant a Gabriela, i efectivament la vida a vegades va millor, va pitjor, però efectivament és un... el veus encara per sa llonja, efectivament sense sa guitarra...
No, la va recuperar, va fer una col·lecta que van participar els veïnats. No, perquè té prohibidíssim tocar, perquè la policia li tornarà a llevar la guitarra i té prohibit tocar a les ciutats, estan fent gestions, menys si el deixen un d'aquests permisos que donen, quan, bueno, és tot molt absurd. És molt absurd que se persegueixin els músics quan hi ha mil coses a aquesta ciutat massificada que s'estan fent amb permisos sense, no? I que la música se persegueixi, pues, per això és molt trist.
I doncs, si t'assembla, Javi, anem a escoltar una altra bateria d'aquests grups que s'han presentat en guanyar el concurs, quan precisament mos parlen dels llocs que ha, dels espais que ha per actuar. Si han tingut moltes possibilitats, molt de llocs per actuar o no. Sentirem ara a Terry Moore Band, també a Steph Scissors and the Motor Rockers i Aka Maxi, que també mos expliquen aquesta situació.
Coneix els concursants del pop-rock d'enguany amb Rec Play. IB3 Ràdio.
Hola, som la Teresa, la cantant de la Terry Moore Band, i contestant les vostres preguntes, la veritat és que no mos ha estat fàcil trobar espais allà on actuar, sobretot per fer temes propis, perquè molt de pits el que has de fer és llogar una sala i després la gent ha de pagar entrada, i bueno, no sempre mos és possible. Així que allà on han tocat bàsicament ha estat algun bar i sobretot festes privades. I ara és de repost allà on varen tocar va ser a les festes d'estiu des Vivero. I abans d'això varen tocar en el Club Mutante. I ara per octubre tocarem a La Movida. Però bueno, no mos és fàcil, la veritat, trobar puestos allà on tocar. perquè, bueno, és el que he dit, s'ha de pagar un lloguer per la sala i bueno, vull que nosaltres ja estem, com la resta dels grups, m'imagino, estan pagant un local allà on en CA i un guany ja ens han pujat dos pits del lloguer allà en el gremi. No, no mos és, en resum, no mos és fàcil trobar espais allà on toca.
Hola amigos, soy Estefanía Díaz, cantante de Steph Scissors and the Motor Rockers. A la pregunta de si ha estado fácil encontrar espacios donde actuar, pues cabe decir que ha habido un antes y un después, como en todas nuestras vidas, y que en el panorama musical de Mallorca antes de la pandemia, pues realmente estaba muy activa. Y post pandemia, pues es cierto que, aunque cada vez se va animando más la cosa, necesitamos más apoyo y más locales musicales en Palma.
Hola, soy Maximiliano Machitelli, a.k.a. Maxi o Naka Maxi, como se dice aquí. Soy músico multiinstrumentalista, cantante y compositor. Tengo un estudio en mi casa donde compongo las demos, doy clases y ensayo. Como músico también toco en bandas de covers y como sesionista y colaborador de otros artistas. He tocado en lugares como Es Gremi, Túnel, Maraca Club, Sala The One, Nuevo Café Lisboa, Café a Tres Bandas, entre otros. Muchas gracias. Saludos.
Rec Play, amb la participació de l'Ajuntament de Palma.
La vida se me vuelva de colores. Tú haces que la vida se me vuelva de colores.
I estem ara en aquesta fase de música alegre, positiva, optimista, que mos presentaven també des de la Gran Orquestra Republicana, que, la veritat, també s'ha de dir, té més de 30.000 oients mensuals. En aquest cas, també a Spotify. Tu mires en això, Javi, o no? A mi m'han ensenyat a mirar-ho ara.
Està molt bé, a 30.000 oients mensuals, que vol
és
dir
molt?
Que és una persona que repeteix?
No, bé, jo no sé això. Com funciona, però segur que està separat perquè l'algoritme no deixa fer trampes.
Jo l'únic
i també t'he dit que
pugui per mesurar un grup és quantes entrades ven d'un concert, és l'únic, perquè això me recorda quan nosaltres traiem discos i la discogràfica mos deia heu venut 2.353 discos, i tu deies, pues me dices eso, però si me dius 2.500, pues jo me quedo igual, perquè no tenen forma de comprovar-ho, no? Això de Spotify, com no tenen forma de comprovar-ho, jo aquí som molt prudent. Quanta de gent va i paga una entrada per un grup a un concert? Això seria la manera de mirar com està la salut d'un grup.
Però bé, això oscil·la, d'un dia per l'altre canvia.
Sí, sí, supos sí. Que sí. No?
Lo dels oients, dic.
No, i lo dels oients i el món. Vull dir que nosaltres hem tingut dies que hem omplit la sala i hem tingut dies que venien quatre persones. El món oscil·la és molt curiós.
I això de que depèn, tens sensació de que abans ser gent es públic vot seguia per tot i ara tal no, vegada no tant?
No. Ara sempre ha vingut molta gent. No mos queixam d'això. Bueno, ara te dic, amb tot el grup fa temps que no tocam, però sempre que hem tocat hem omplit allà, on ja hem anat a Mallorca i a diverses ciutats d'Espanya també, a Madrid i altres llocs. Bé, sempre moltíssima gent. Jo no me queixo, no, d'això. Però és vera que quan feien gires, hem fet gires molt variopintes, per Ventura, quan les darreres gires que feien, que mos tiràvem un mes per allà, doncs jo millor tocàvem un dimarts, me lo invento, no me'n record, a Burgos un dimarts, i no venia de molta gent, però pues, perquè era un dimarts.
Clar.
I després el dissabte sí. O Ventura un dimarts venia moltíssima gent i després el dissabte no tant. És molt difícil saber en què altres coses hi ha a la ciutat i, bueno, i si tens més seguidors o no. I també quan sents aquests grups xerrant que és difícil tocar i tal, pues t'has d'anar esforçant i has de picar piedra, no? Poc a poc, i si el que fas 200 i la gent te diu que està bé, pues segueixes i tard o temprano viene gente.
Idò, parlam sobre la història del concurs de pop-rock en aquest Rec Play que encara mos queda aquesta setmana i la setmana que ve. Habitualment vos acompanyam de 8 a 9 del vespre, avui per mort de l'U d'Eivissa, que jugava contra la Ponferradina, han començat una mica més tard, i avui aprofundim una mica en la història musical de Javi Vegas, dels Escarabajos, de la Gran Orquestra Republicana, i també de Malatesta, que també va ser un dels projectes que vas tenir, no sé si és viu encara.
No, Malatesta va ser un projecte que va durar, jo crec que un any i mig o així, no vàrem arribar ni a editar res, sí a gravar-ho, però se va editar com un format auto. Era en aquesta època del CD, pues feien còpies d'un CD i les repartíem. Va ser un projecte molt divertit, però molt curt en els temps. Varen fer concerts per la península, una petita gira europea, però era un grup més per divertir-nos que no com ha estat l'Orquestra Republicana, que ha estat el meu ofici. Durant 25 anys jo he viscut, he pagat el meu lloguer i he menjat de la música com a ofici, com pot ser un llanterner o ser qualsevol altre ofici. Jo he anat fent música, organitzant gires, tenint concerts, venent camisetes, discos i així, pues me dedicava a això.
Un supervivent.
No, supervivent, no. Una persona feliç, perquè feia el que m'agradava, saps? I després va arribar el confinament, jo tinc ara un altre projecte en marxa, que és el que m'ha donat de menjar aquest temps, i ara vull recuperar la música.
La música en directe, no?
Dic,
els grups.
Sí, dic, lo de tocar en directe, sí. Si puc.
Molt bé, aquest projecte d'ara, supos que te refereixes també a la viniloteca.
Sí, a la viniloteca, sí.
Que és un lloc on se poden comprar vinils nous. Exacte. De segona mà, sí. I també vi, no?
I sí, tenim vi natural, que és vi de mínima intervenció, sense químics, amb agricultura ecològica, i el vàrem mesclar amb la música, i aquí és on jo vaig entrar, no? Quan va entrar la música en vinil, pues, que és una cosa que sempre m'ha agradat, i que els grups, el que jo estan més proper en quant a gravar la meva part d'estudi, no musical, dels grups de música punk o hardcore o el que sigui, més així, que sempre han estat editant en vinil i han mantingut aquesta part, doncs jo sempre estava molt interessat pel vinil, i quan va sortir aquesta possibilitat de mesclar-ho amb vi, doncs ahí estic, i tenc música posada tot el dia i soc bastant feliç també.
Que bo, per tant, el vinil funciona, no?
Ara el vinil és un format que no només no va morir, sinó que estava com amagat i torna. Tens pros i un contres, la tornada, però no hi ha altre format físic que el pugui fer ombra, perquè el CD, des que el vaig llevar dels cotxes, com jo dic, pues ja va morir.
També
va ser un engany de la indústria, que pagaven menys material i cobrava més, van pujar els preus, i ara estan fent també el vinil ha tornat, i el que dic que té de contra és que han començat a pujar els preus del vinil i la fabricació de vinil. Me deia l'altre dia en Peter Runaway, des que va començar aquest any 2022 fins ara, o sigui mig any, un poc més, ha pujat un 20% tot el que es fabrica un vinil en un any, i dius, això és una locura. I estan, bueno, és difícil, perquè clar, un grup vol editar un vinil, i a part que has d'esperar 6 mesos per tenir el vinil, ho dic pels grups que vulguin editar un vinil, que s'ho facin en temps, has d'esperar 6 mesos perquè t'arribi, pues, després t'acostarà bastant fabricar-ho, però bueno, és un format molt, molt interessant per el tamany, per tot el que té que veure amb l'art de la música, el que dic, la portada, els interiors, que se va perdre molt amb el CD, se va deixar molt de costat, ara ha tornat amb el vinil, per aquell tamany quasi quadro, que he dit jo, i me pareix superinteressant.
Que bé, idò, Javi, anem a fer una petita pausa, encara que ens queden 10-12 minuts de programa. Sentirem encara alguna de les anècdotes o records que avui comparteixes amb nosaltres, i ho farem d'aquí no res.
Participació de l'Ajuntament de Palma. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
A l'estiu a IB3 Ràdio repassam el més destacat de la informació. Tenim convidats i conversam de temes de tot tipus al dia, al replà i equip de guàrdia. A més de fer-te bones propostes musicals a Òrbita 3, playlists personalitzades i l'emissió de concerts i peces teatrals fetes a les Illes. Que, estàs encuriosit? i Betres Ràdio. Que no te piqui la curiositat. Ni els moscars.
Bones, som en Pep Noguera.
Hola, Laura Pons i...
Ho he per tothom. Som en Joan Campos.
Soy Juan Gómez, coordinadora tècnica de Benamí.
Som en Laura Gós i som escriptora.
Som Pep Pinya, som un galerista.
A IB3 han proposat un joc a diversos personatges de les Illes Balears per tal de conèixer-los millor segons els seus gustos musicals. La playlist de dilluns a divendres a les 3. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.
Idò, a les 11:20, encara mos queda una petita estona per recordar o també parlar de l'edició actual del concurs de pop-rock amb Javi Vegas, de la Gran Orquestra Republicana, també de la Viniloteca i dels Escarabajos de... Ara mira, no, no.
La Viniloteca no és un grup musical.
No és un grup, però...
Va sonar com a grup musical.
Té a veure amb la música, té a veure, no? Per vinils i tal. Sí, sí. Javi, has anat en aquestes dues darreres edicions del concurs. La primera va ser un poc enmig de la pandèmia, que va guanyar Sofia, i l'any passat va guanyar Amulet, que se va fer a ses voltes. Els has pogut seguir a cap dels dos?
No, jo tinc una cosa que també va fer amb el grup, que és que me vaig negar a anar a concerts on obligaven a estar assegut. I ha estat aquesta època on jo no he anat a aquests concerts on obligaven la gent a estar assegut, perquè me pareixia antinatural i, per tant, no anava directament. Tampoc he tocat durant quan obligaven a estar assegut el públic. La Gran Orquestra Republicana no ha fet cap concert i han tingut moltes ofertes. El públic estava obligat a estar assegut, nosaltres podíem estar drets i me pareixia un absurd i van dir que no tocàvem. Per tant, no vaig anar.
I Javi, heu anat a tocar mai a Menorca o a Eivissa o a Formentera?
Sí, hem anat. A Formentera, Armet Pepilla, de quan i com.
No, però heu anat per
sí,
tot,
sí,
no?
Sí, hem anat.
Vull dir que també està bé. Enguany hi ha 4 grups de Menorca, 4 d'Eivissa i un de Formentera, que s'han presentat.
Jo recordo a Formentera, jo vaig estar una època de la meva vida, que la meva companya feia de mestre allà, i jo anava a Sivern, i és una illa que hi havia molta música, molta gent que estava com muy loca, però molt divertida, i record que hi havia molt de músics. Entenc que hi hagi grups que siguin interessants. Igual que a Menorca, que conegut molt de músics, i sempre ha hagut grups que estan molt bé, i els eivissencs també... També en conec un parell d'eivissencs i que estan molt bé. L'altre dia van venir uns quan era la Fira del Disc, que van venir, ara no me'n recordo el nom, que estaven que era un grupazo. Quin nom? La meva memòria no llega tant.
Idò, Javi, demà se sabran ja els 16 semifinalistes, els podrem anunciar en aquest programa, i avui vos hem plantejat una pregunta en el principi del programa perquè pugueu guanyar, si voleu, entrades per anar al Castell de Bellver o també vinils dels que se varen editar en anteriors edicions del concurs de pop-rock i que segurament més d'un tu el tens a sa botiga, no? Tens recopilatoris?
Sí,
o...
sí, n'hi ha un parell allà.
Ah, sí?
Sí, no sé si queda qualcú o se s'han venut tots, però sí, se van editar vinils que estaven molt bé. Hi havia coses molt curioses dins d'aquests recopilatoris.
Com ara? Bueno, els recopilatoris són fantàstics.
Bueno, no sé, jo tinc molt de carinyo, a part dels Cerebros Exprimidos, pues me recordo los Turcos, que també era un grup que sempre me va impressionar, més que agradar, me deixava bocabadat, perquè... Bueno, yo era una época, sabes, tengo una rubia en el armario, me va impresionar molt. Hi havia cançons de grups que me deixaven molt així, com dir, com se les ocurren estas coses.
Moltes d'aquestes cançons ja no són políticament correctes.
És igual.
Bourbon Gratis ha canviat la lletra d'alguna cançó.
Jo he fet cançons que no són políticament correctes, però era un moment de la meva vida que no puc canviar perquè jo era una altra persona, ara som una altra persona. Supos que tothom té coses que no tornaria a fer, ara canviar el passat me pareix una cosa un poc absurda, no? Però bueno, cadascú que faci...
Idò, a veure si sabeu que anomia un local, un mític local de música en directe, que hi havia a Palma, que estava en el carrer de Montenegro, en el número 10, i que va obrir per primera vegada el 10 de desembre de 1966 i que, a més, ocupava un antic palau del cardenal Despuig. Si ho sabeu, mos podeu telefonar ara al 971 42 40 23 o podeu escriure un correu electrònic a rec-play@ivetresradio.com o mos podeu enviar un missatge o una nota d'àudio en aquest número de WhatsApp.
646 93 45 01, el WhatsApp d'Ivetres Ràdio.
Idò, és un local... A vegades, Javi, sap què passa? Cada dia feim una pregunta. Sí. A vegades són molt difícils per això, o són molt fàcils i trobar un punt mig...
Aquesta sembla dificilíssima, jo. No. A part de que 1966, no sé qui vivia aquesta
però
època...
Però va estar obert molt d'anys més.
Ah, val, val, val.
Vull dir, és un local que...
És que jo ara pensava sentit... en Montenegro, que coneixia una gent que tenia per allà... Bueno,
tu no has conegut el local, però l'has sentit anomenar moltes vegades.
Ah, val, val. És que me'n recordava un local de Montenegro que va estar en Miquel Barceló, que pintava les parets per allà i que hi havia una gent que ocupava per allà i que després se'n van anar, però clar, això devia ser després del 66, segur, jo el 66 no l'he viscut.
És un nom que no diràs ara, però que has sentit a dir moltes vegades, no?
No, no ni leyéndolo. No. Però tot bé, eh? Tot bé.
Tot bé.
Hi ha possibilitats, provau.
Provau, clar, és que és difícil fer preguntes que no siguin molt fàcils ni molt difícils. Tu no havies sentit nomenar aquest local mai?
És això que està en mayúscula,
aquest,
no?
Sí, aquest. No el coneixes?
No, lo siento.
Vaja, idò...
Ignorant de Palma, palmesano ignorante.
Idò, és un local que sempre han sentit anomenar, o bé, que allà va començar Joan Bibiloni a tocar, aquest local el va dur Pep Milán, molt d'anys, fins en el seu final.
Jo he viscut en els finals dels 80, era quan jo era jove, el final dels 80.
Idò, al final, en el 80 però... ja estava un poc de...
Existia ja. Encara?
Jo crec que sí, però... No molt. És a dir, no fins a en els finals dels 90, però sí principis dels 80 encara existia. Bé, dit això, si en Javi no ho sap, probablement molt de vosaltres tampoc ho sabreu, però demà vos plantejarem una altra pregunta.
No, aventureu.
Que serà que més fàcil.
Només ho sap una persona i se du despremi, no?
Ho sap molta de gent, ho sap molta de gent, això. Escolta, Javi, idò, ara no podem avançar cap concert, cap actuació?
Sí, podem avançar que abans de final d'any la Gran Orquestra Republicana farà el seu 25è aniversari
A Palma,
perquè és la ciutat on va néixer la banda i jo volia celebrar la Palma. És més fàcil, tristament, és més fàcil fer un concert fora Palma, en els pobles de Mallorca, que a Palma, però jo volia fer a Palma, m'he emperrat i pareix, si tot va bé, que ho aconseguirem fer a Palma, a ciutat, i serà abans de final d'any. Anunciarem quan no estigui tancat, perquè si ho anunci, no se tancarà i no sortirà, però quan estigui tancat ho anunciarem i farem una festa grossa.
Però serà un local dels habituals, de Palma.
Jo espero que sigui en el carrer.
Molt bé.
Som un grup públic, pues que sigui un posto públic.
Molt bé. Javi, idò, llarga vida a la música, a la Gran Orquestra Republicana, un poc a tot el bagatge que tens a darrere, i mos quedam esperant aquesta actuació del 25 aniversari amb... uns 25 músics, no?, si aconseguiu juntar-los a tots.
Pues sí, seria brutal, no? Seria per fi aquest projecte que jo va fer de la Gran Orquestra Republicana, que mai ha estat tan gran, si no érem 6 o 7 sempre, o 8.
Però bé...
Si són 25, serà la bomba.
Bueno, no, però si recuperau els que han anat passant pel grup...
Ventura. No sé, és bona idea.
Molt bé, Javi Vegas, gràcies per haver vengut a Rec Play avui a recordar una mica de la teva trajectòria amb Escarabajos i també amb la Gran Orquestra Republicana i a dur-mos també aquests petits testimonis que avui hem escoltat d'en Alberto Vizcaíno i també d'en Félix Márquez sobre els seus records i algunes moltes anècdotes del pop rock. Vos ha quedat algun que guardam per escoltar en futures ocasions i t'ho agraï moltíssim, Javi, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Moltes
salut.
Gràcies, salut. Demà tornem a les 8:01 amb ja l'anunci, en principi, dels 16 semifinalistes d'aquesta edició del concurs de pop rock. Fins demà, adeu.
Por tener más territorio no tendrá nunca razón quien imponga su opinión. Es cuestión de saber de quién es la tierra que pisan tus pies. Te mueven, te empujan y lo acabas por entender. Mi territorio es donde ponga mis pies. 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 Mis pies, mi territorio es donde ponga mis pies, mi territorio es.